a Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que el Centre d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10 està preparant diverses propostes, diverses opcions, doncs, per dinamitzar l'activitat econòmica a Sitges, i que ens vindran a explicar entre avui i un dia de la setmana que ve, que acabarem de lligar. Són propostes, algunes d'elles concretes, algunes d'elles que ja rescaten d'altres activitats que s'han portat a terme en anterioritat. Estem parlant de la botiga al carrer, també de una fórmula que es diu Fórmula Jove, la formació de cooperatives, un programa que es diu Job Friend, i també, doncs, les converses d'idiomes, que ja també fa un temps que es porten a terme, i òbviament un dels clàssics, els cursos i els tallers d'ocupació. Tot plegat n'anirem parlant. Avui parlarem d'uns temes i més endavant en parlarem d'altres. Maite Pascual, directora del Centre d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10, bon dia.
Hola, bon dia.
Diverses opcions, ara que comença, diguem, el curs escolar, no? També el nivell 10 també
home,
va per cursos, no?
Home, perquè la gent a l'estiu fa vacances, que també se les mereix, i no només nosaltres, sinó els nostres usuaris. I quan comencen les escoles, doncs la gent també té més temps lliure per poder, doncs, començar a fer activitats que els ajudin a trobar feina o a millorar la seva situació laboral o a engegar millor els seus negocis. Parlarem de la botiga al carrer. Uh-huh. Evidentment, a l'època d'estiu les botigues van de bòlit, no poden organitzar masses coses, i en canvi ara, doncs, ja tornem a posar-nos per dinamitzar en diverses activitats.
Uh-huh. Per tant, doncs, comença temporada, comença curs i comencen iniciatives, i una d'elles, el que comentaves, gairebé, doncs, no ha sortit publicitat perquè la cosa s'ha decidit ràpid, ens comentàveu. La primera d'elles és la botiga al carrer, oi?
Doncs parlem primer de la botiga al carrer. Uh-huh. De fet, és la sisena edició. Sí que teníem previst fer-la, però com aquest any hem tingut com a novetat el Shopping Night, que ha sigut, doncs, molt gran, havíem pensat igual bellugar-la una mica, de desplaçar-la en el calendari, la botiga al carrer, però al final amb els comerciants van decidir que preferien mantenir-la, perquè també tenim projecte a fer altres activitats, a la millor relacionades amb el Festival de Cinema, i doncs al final s'ha decidit fer-la quan estava previst, que era aquest cap de setmana.
Uh-huh. I per parlar de la botiga al carrer tenim en Ramon Llimós. Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és això de la botiga al carrer, que hi arriba la sisena edició? A veure.
Sisena edició, exacte. La botiga al carrer consisteix en què la majoria de comerços participants el que fan és posar els seus estocs de temporada al carrer, literalment. Llavors facilitem la possibilitat que posin una taula d'uns 1,80 m de llargada per 1 m al carrer, i que posin al damunt, doncs, tots aquells productes per treure's l'estoc que els queda, no? Segurament a bon preu i això. A més, hi ha una qüestió de decoració que facilita també el departament en col·laboració amb les associacions, perquè tot tingui un aire corporatiu i de incitació a l'activitat comercial.
Uh-huh. Per tant, què han de fer els comerços per apuntar-se, per participar en aquesta botiga al carrer?
Aquesta botiga al carrer, com les altres edicions, com l'anterior, la cinquena, abasten tres carrers: el carrer Major, el carrer Jesús i Cap de la Vila i el carrer Sant Pau. És a través de les associacions de comerciants d'aquests carrers que els botiguers i els comerciants que vulguin s'han de posar en contacte per dir: jo també hi vull participar, i ells ens faciliten la llista general a nosaltres. I llavors simplement es tracta que amb aquesta llista, doncs, nosaltres distribuïm tota una colla d'elements decoratius d'acord amb ells, i ells s'encarreguen també de col·locar les seves taules amb unes estovalles d'un color corporatiu, segons quina sigui l'associació de cada carrer, perquè tot quedi engalanat com cal.
Uh-huh. Aprofitant això, m'agradaria comentar una cosa. Uh-huh. Són aquests carrers perquè són les associacions que han volgut participar. En cada edició nosaltres obrim la convocatòria abans de començar a organitzar a totes les associacions que volen participar. No totes, doncs, veuen el projecte amb les mateixes ganes o tenen la disponibilitat, perquè a vegades és tenir temps per organitzar-ho, però que aprofito perquè si hi ha botiguers d'altres carrers que tenen ganes de participar, que es posin en contacte amb nosaltres, perquè bueno, necessitem una mica la complicitat del sector empresarial, de l'associació, i si no és l'associació, dels botiguers que estiguin interessats per dinamitzar-ho. I llavors també això es pugui ampliar a més carrers del municipi.
D'acord.
O sigui, que està obert a tothom, eh?
Sí, de moment participen 3 associacions de comerciants referides a 3 carrers específics, però això no vol dir que puntualment també algun altre comerciant que no estigui en aquests carrers també pugui mostrar el seu interès per poder-hi participar.
Més que puntualment, sí, en la propera edició, perquè en aquesta ja és molt just, tenen interès perquè pugui dinamitzar la seva zona, encara que no sigui el president, es parla amb el president i si ell no pot, doncs pugui ser un comerciant, pugui dinamitzar el seu carrer, que també el seu carrer, no una botiga sola, perquè pobreta, una botiga sola es moriria de pena, sinó que pugui dinamitzar el seu carrer i pugui participar en l'activitat en si, com a carrer.
Clar, perquè la gràcia de la fórmula és que el màxim nombre de comerciants estiguin davant de la botiga.
Es tracta d'això, i a més aprofitant els micròfons de Ràdio Maricel, no? De fer una crida a tots els comerciants que a tall individual facin la seva sol·licitud o facin la seva consulta a l'associació pertinent, sigui el carrer Parellada, sigui el carrer Sant Francesc o Sant Josep, qualsevol del centre, majorment, i també d'altres barris, perquè diguin, escolta, nosaltres podem participar, perquè és el que diu la Maite, un sol o dues botigues d'un carrer no ajuda ni afavoreix la imatge de la pròpia botiga i queda diluït en el trànsit del mateix carrer. En canvi, nosaltres voldríem encoratjar en que les associacions, les que no habitualment no són les que impulsen això, facin l'esforç per participar i engrescar el major nombre d'usuaris i de comerciants del seu carrer.
El fet que aquesta experiència, aquesta iniciativa de la botiga al carrer hagi arribat a la 6a edició denota un cert interès per part del sector comercial per aquest tipus d'iniciatives?
Sí, els comerciants ho veuen molt bé, tal com ha dit la Maite, hi havia a més l'opció d'endarrerir-ho una mica més cap a la tardor, però ens trobàvem que hi ha altres projectes que estan ben bé a la porta, com possiblement això que insinuava la Maite també, d'una col·laboració amb el Festival de Cinema, i a més veníem d'una experiència molt reeixida, com era el 3 de juliol, la Shopping Night, en què els mateixos botiguers, més d'un centenar del casc antic de la vila, van participar en una experiència més festiva, més lúdica. No es pot dir que sigui una botiga al carrer, perquè hi havia moltes activitats, hi havia una altra implicació entre tots i també del departament. Per tant, aquesta botiga al carrer es deia, bueno, la fem o no la fem, fem-la. Venim d'una experiència exitosa i també volem fer altres coses durant la tardor, per tant, segur que aquest impuls beneficia l'esperit del comerciant i del consumidor, per descomptat, agrada trobar aquesta activitat al carrer.
Perquè cada quan s'han organitzat aquestes botigues al carrer, aproximadament?
Normalment són una a la primavera i l'altra a la tardor.
D'acord, un parell l'any.
L'anterior es va fer el 22 i 23,
el
març, i després es fa una tercera, és veritat el que diu la Maite, el Nadal. Se'n fa una al Nadal al voltant del que és una fita comercial per antonomàsia, com pot ser els Nadals, no? Comprar durant el Nadal, però hi ha la de la primavera i la de la tardor.
D'acord. I pel que fa horaris, les botigues fan la iniciativa durant els seus horaris comercials, estan sempre obertes, com funciona això normalment?
És el seu horari habitual, hi ha un horari específic, és de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, tant el dissabte com el diumenge. Per tant, està dins dels seus horaris. Algunes que tanquen al migdia durant la botiga al carrer no tanquen al migdia, i aquesta seria la diferència, però en tot cas ens mantenim dins dels horaris comercials legals i estàndards.
Per tant, simplement la gent trobarà les botigues al carrer i una miqueta de parament. No hi haurà, com per la Shopping Night, no hi haurà orquestres pel carrer, oi?
No hi haurà jocs, festa, música ni tallers, simplement hi haurà aquests taulells, aquestes parades, i algun element de decoració, algun globo que indicarà que hi ha una mica de festa, és a dir, hi ha la botiga al carrer.
Per tant, aquest dissabte i aquest diumenge 13 i 14 de setembre de les 10 del matí, de les 10, oi?
Sí.
De les 10 del matí fins a les 9 del vespre, la botiga al carrer, als carrers Major, Jesús, Cap de la Vila i Sant Pau.
Correcte.
Són els quatre eixos comercials que ja són els que han participat sempre en aquest tipus, en aquesta activitat.
Sí, la primera edició va participar només Jesús Cap de la Vila.
D'acord.
Però ja a la segona ja es va afegir Sant Pau i a la tercera ja van ser aquests. O sigui que ja ara ja portem més de la meitat amb els tres carrers.
Doncs és una de les iniciatives que avui ens porta la gent de Nivell 10, però en també en tenim més, una al voltant de la formació de cooperatives.
Sí, exacte. No sé si recordeu que a finals del 2013 ens vam declarar municipi cooperatiu i que a partir de llavors hem anat fent diverses activitats per al que era, per una banda, sensibilitzar, formar la gent en el que és el model cooperatiu. Vam fer durant l'hivern i primavera passats tot un curs de cooperativisme. D'allà han sortit projectes que s'estan acabant d'elaborar amb gent que vol muntar algunes cooperatives, els altres han acabat triant altres models d'empresa, però sí que hem estat treballant i no hem deixat, hem fet jornades, i ara el que pretenem és continuar treballant per donar a conèixer aquest model cooperatiu i ajudant a les persones que tenen ganes d'emprendre i que es creuen en aquest model a poder tirar endavant els seus projectes.
Per comentar o per ampliar la informació al voltant d'aquest projecte d'ocupació i emprenedoria, comptem també amb la presència de la Xio Gutiérrez. Xio, bon dia. Xio, una miqueta, el cooperativisme està creixent ara arran de la situació que ens ha tocat viure?
Però el cooperativisme té cicles, com moltes coses. Llavors, cada vegada que hi ha hagut algun atzucac econòmic, financer, de crisi, tothom se'n recorda del model cooperatiu.
De la fórmula, oi?
De la fórmula cooperativa, no? I aleshores és quan ve allò de sí, està creixent, no? Home, òbviament s'estan posant eines, com per exemple el dels municipis cooperatius, en els que hi participa Sitges, per facilitar la creació i jo crec que important la consolidació del model de les empreses cooperatives en el territori. Evidentment, en èpoques de crisi, que és el que es fa, s'inverteix o es posen esforços amb l'emprenedoria per generar activitat econòmica, per generar riquesa, i un dels models és el model cooperatiu. Llavors, a dintre d'aquests models hi ha esforços que es destinen a això. Tota manera, insisteixo, el model cooperatiu no és només un model per l'emprenedoria, sinó que és un model per la consolidació. I ara, abans quan parlàveu de les associacions de comerciants, se m'acudien milions de possibilitats o moltes possibilitats per fer o per consolidar els petits projectes, les petites botigues, a partir de la intercooperació. Les grans empreses això ho tenen clar, fan UTEs i aquestes coses. Les petites empreses no estan tan avesades a generar estructures fora de la bàsica, que és l'associació, per poder consolidar els seus propis projectes. I jo penso que, com deia la Maite, alguns dels projectes que han passat per la primera fase d'aquest programa formatiu i d'assessorament, alguns es constituiran en cooperativa i altres no. L'important per mi és que de totes aquelles persones que van participar en la primera edició tenen en el xip la possibilitat de generin o creïn al final la fórmula jurídica que creïn, i hi ha la possibilitat d'intercooperar per consolidar els projectes.
Estem parlant només d'una fórmula jurídica? Això que has comentat ara al final, és a dir, la cooperativa, més enllà de la cooperativa romàntica, aquella de que tothom és amo de tot, etc, etc, però més enllà d'això, tot això adaptat al 2014,
sí.
Quin avantatge representa el model cooperatiu respecte del model, dels models clàssics de societat anònima, societat limitada? Què?
Bé, d'entrada no és una fórmula jurídica més, si no, no tindria cap mena de sentit. És a dir, si tenim els mateixos socis i els mateixos, és una manera de funcionar.
Correcte.
És una manera d'organitzar-se, una manera de gestionar. Basada en què? Basada en uns principis i uns valors diferents de les empreses de capital. Això no vol dir que no necessitin capital per funcionar, són empreses, per tant...
I estan orientades al benefici.
I estan orientades... Home, totes les empreses estan orientades al benefici. Quina és la diferència entre les empreses que estan orientades al benefici per repartir-ho entre els accionistes i les empreses que estan orientades al benefici per enfortir el propi projecte? Que en un cas l'objectiu seria el benefici econòmic d'alguns, d'acord? I amb l'altra, els diners són el recurs i el benefici, l'objectiu és el benestar de les persones i de l'entorn. Sí, sí que estem parlant d'un model romàntic, però és que si no, no tindria cap mena de sentit que es parlés d'un model diferent. Romàntic, jo no ho diria tant, sinó que sí un model ideològic. Val? Ideològic en el sentit de que és un model d'empresa diferent, en el que totes les persones que formen part de l'empresa tenen capacitat de decidir i han d'estar formades tant a nivell professional com a nivell empresarial adequadament.
Això pressuposa diverses coses. Primera, una consciència molt clara de quin és l'objectiu de l'empresa. I segona, una capacitat, diguem, de negociar o d'entendre que tothom doncs, pot tenir certa part de raó, que a vegades és difícil de trobar també.
Bé, jo, a veure, és difícil, tampoc és tan difícil de trobar, eh? És difícil de portar-ho a la pràctica, perquè venim d'una cultura absolutament diferent.
Correcte.
No? En tot cas, jo m'he trobat moltes vegades, o algunes vegades, en què aquest esperit està latent, en tot, és donar-hi les eines perquè realment es dugui a terme, no? Sí que és cert que com que és un model en el que... Abans em feies una pregunta i és estan creixent les cooperatives? I jo et deia, les cooperatives se'n recorda a tothom com Santa Bàrbara quan plou, no? Right. Llavors, en aquest moment de crisi tothom se'n recorda de les cooperatives, val? Per què? Doncs perquè són projectes de persones. I d'alguna manera generen riquesa tant a nivell econòmic com a nivell social. Que és important que aquest grup de persones o aquest equip de persones s'entenguin, tinguin clar quin és l'objectiu comú, tinguin clar que és un projecte col·lectiu i tinguin clar que a l'hora de gestionar-ho prima per sobre de les necessitats o de les inquietuds individuals el projecte col·lectiu. Per això, si no es té clar amb una empresa familiar també fracassarà, i si no es té clar amb una societat limitada també fracassarà. La diferència quina és? La diferència és que en el cas d'empreses de capital si no es té clar sempre hi ha algú que té més pes i diu doncs es fa això i o entres o surts, eh? En el cas de les cooperatives doncs al ser un projecte col·lectiu doncs sí que s'ha de tenir una preparació especial per poder donar continuïtat a aquest projecte i consolidar-lo.
La gent que doncs, vol triar aquest model té clar aquestes premisses que ara ens expliques, és a dir, el que suposa constituir una cooperativa?
Home, per això estem nosaltres i per això està a nivell 10.
Per això fent tot aquest programa de formació amb diferents nivells.
És que és interessant perquè, clar, per una banda, la idea romàntica, el que ens comentava abans la Xio, doncs pot estar més o menys interioritzada, però pot semblar clara, però després tot el que comporta la idea romàntica doncs són...
Ideològica més que romàntica,
bueno, romàntica o ideològica, d'acord, però el que comporta tot plegat doncs va molt més enllà del que d'allò de constituir una empresa per constituir-la, és a dir...
Sí, el que passa és que de tota manera jo penso que de cap de les maneres s'ha de constituir una empresa per constituir-la, amb independència que sigui cooperativa o que sigui una SL, s'ha de tenir molt clar quin és el pla, què és el pla d'empresa, què és el que volem aconseguir, com ho aconseguirem i quines eines necessitem. Amb això, amb la diferència entre qualsevol altra empresa o model d'empresa i el model cooperatiu és que des de l'inici és important que totes les persones que formen part d'aquell projecte, totes les persones emprenedores impulsores d'aquell projecte participin en la definició del projecte i amb el desenvolupament del projecte. Ja ho sabem que això... costa una mica perquè normalment és allò de tu saps de números, doncs tu fes el pla econòmic i financer, tu saps de no sé què, tu fes no sé què, i després es posa en comú, és un paper i segur que surten els números, segur que surt tot bé, però l'important de tot allò és després com s'executa i que tothom hagi participat, com a mínim hagi consensuat aquell pla.
I que el paper ho aguanta tot, que és allò que es diu a vegades, oi?
Sí, jo crec que no ho aguanta, perquè de vegades quan llegeixes algun pla d'empresa es dius, home...
Vols dir?
Em sona a Inspector Gadget, no? Que sí. De cop i de volta li surt un braç de no so bon i col·loca allà i dius, no sé si és aquesta forma... Però, bueno, en tot cas... la idea és aquesta, la idea és que participin tots els promotors, totes les persones emprenedores d'un projecte col·lectiu en el seu projecte.
Una de les coses que volia comentar és que en totes aquestes accions formatives que anem a organitzar, la CHIO, en aquest cas, ella és la tutora, que fa un seguiment amb tots els grups, amb tots els projectes, i un seguiment de tant a nivell doncs, de les persones, de la composició del grup com del projecte. Llavors, no estem fent cursos en els que dones una formació, dones uns coneixements i aquí ja us ho fareu, sinó que estem fent una formació en la que hi ha un treball amb els equips que vagin sortint, amb una tutora que anirà acompanyant-los en tot el procés. Llavors, perquè entenem que el que és difícil i que és diferent en una cooperativa és que realment la gent sàpiga gestionar d'aquesta manera diferent, amb equip, amb participació de tothom, també llimant una mica doncs, les diferències, les maneres de veure les coses, i això estarà en tots els nivells de formació que nosaltres anem fent. Ja vam començar i continuem.
Ara em feia pensar la Maite en una qüestió. Aquests últims dos anys s'ha impulsat també amb el suport de nivell 10 l'emprenedoria a les escoles,
sí.
Si no recordo malament, sí. L'Utrillo i l'Escola Pia, si no recordo malament.
Sí, l'Utrillo i l'Escola Pia, i aquest any començarà també el Maria Usó.
I la fórmula que han triat sempre tots els grups sempre està la cooperativa.
Sí.
Oh, perquè manem tots, perquè sí. Tots diuen és que no és la fórmula que manem tots.
Sí, però és molt maco, perquè els nanos d'una manera doncs, així molt pràctica, molt espontània, doncs ells es van involucrant molt i tothom viu molt aquestes cooperatives que ells van fent, uh-huh. I tots participen i es reparteixen i discuteixen i aquest doncs s'està dormint i l'espavilem, i és una experiència molt maca.
Sí, jo crec que la paraula clau és, clar, els nens amb el seu vocabulari diran manar, però jo crec que la paraula clau és implicació, participació i capacitat de decisió, és a dir, s'ho senten seu, uh-huh. El projecte és seu, és de tots, no és el projecte de la direcció o del mestre o del no sé què. Jo ara me'n recordava que havia anat a fer formació en algunes escoles de formació professional, per ahir explicar el que eren les cooperatives, i alguns tècnics d'ensenyament tècnic havien creat cooperatives per promocionar un producte, no sé què. I em deien, hem estat 3 mesos discutint el nom. Ens ha costat molt posar-nos d'acord amb el nom. Home, això ja és exagerar una mica, també és veritat que no les muntaven per guanyar-se la vida, però penso que és important, perquè en el moment en què es decideix, es consensua un nom, ja aquest tema no el tornarem a discutir més. Queda assentat com una manera de fer, queda assentat com una manera de... com unes bases, van assentant-se bases a partir de les que hi ha... aquí ja, això ja no ho discutim més, anem avançant, no?
La capacitat del grup, per tant, per arribar a acords ha de ser gran, perquè clar, si en moltes vegades en una comunitat de veïns costa... doncs ja, si a sobre ets copropietari...
Voldria entrar en el debat, tot i que no em pertoca molt, però trencant una llança a favor de la cooperativa i sobretot dels valors de la cooperativa. L'efectivitat i la resolució, la capacitat d'executar coses no està en absolut en contra de l'esperit cooperatiu, ben al contrari. En aquest sentit estic completament en contra de l'accepció romàntica de la cooperativa, no, en absolut. El que passa que els valors de la cooperativa, que són, com diu la paraula, no? La cooperació, un entorn col·laboratiu del treball, compartir, això pot tenir tanta eficàcia o més que en un consell d'administració d'una SA. Depèn de les persones, del grau de compromís de les persones i el grau de responsabilitat en cadascuna de les tasques. I això mateix ho han après molt bé les empreses, societats anònimes, societats limitades de capital, que fora dels Estats Units, això fa molt temps, i aquí ja comencen a arribar el que se'n diu la RSA, la responsabilitat social empresarial. El que volen fins i tot les empreses, l'objectiu del qual és el benefici, és el lucre personal, és a dir, l'enriquiment dels socis capitalistes, és una visió sostenible de l'empresa, sostenible a nivell econòmic,
a nivell d'entorn ecològic, a nivell social, que la implantació de l'empresa dins d'un entorn doncs, no generi problemes, sinó al contrari, tota una colla de sinergies que faciliten, en definitiva, l'activitat comercial. I això ho han après les empreses més agressives comercialment. I no deixen de ser valors de l'esperit cooperativista. Mm-hmm. Això s'ha de tenir molt patent.
Sí, sí, sí.
L'esperit de col·laboració de la cooperativa no està renyit amb l'eficàcia, amb el retiment de comptes i amb els beneficis al cap de l'any. Mm-hmm. Això és el que passa, que els beneficis no estan destinats a l'enriquiment dels socis capitalistes de la societat. Això no, mm-hmm. estan destinats a millorar el producte, a millorar la fabricació, i no se'n van a les butxaques dels socis capitalistes.
De fet, a l'Estat tenim, i a Catalunya en tenim una, i al País Basc en tenim una altra, d'exemples de cooperatives de gran èxit. Estic mm-hmm. parlant de Mondragón per una banda i estic parlant de Guissona per una altra.
Guissona ja no ho és cooperativa.
Ja no ho és? Ara ja he fet malament la pregunta.
No, es manté la cooperativa de Guissona, bàsicament per un tema de gestió societària, però no, ara ja no és àrea de Guissona, que és bona àrea.
És bona àrea, sí. I quan van fer el canvi ja van deixar la fórmula
romàntica. Sí, bona àrea ja no és cooperativa en tot. No, romàntica no. A veure, de tota manera hi ha altres cooperatives d'èxit, mm-hmm. no cal que siguin bona àrea ni per tota l'àrea de Guissona, hi ha la Fageda
certament, i a més que té una responsabilitat social important la Fageda.
Mm-hmm. Hi ha Bacus, hi ha Trèvol. A mi m'agradaria també anomenar altres cooperatives més petites però que s'han consolidat molt, que han estat molt innovadores, molt creatives. Per exemple, Trèvol van ser els primers ecomissatgers de tot l'Estat espanyol, que després van exportar o van ajudar altres projectes a Andalusia, a Madrid i tal, a crear el mateix model d'empresa. Per tant, estem parlant de responsabilitat social. Ara Trèvol està amb tot el tema del comerç just i de la eco d'ecològica, ecomercat. Hi ha COP57, que és una cooperativa financera que ha estat donant suport a la creació i a la generació de projectes cooperatius amb gran èxit. Jo aquest dia parlava amb l'Àritz i em deies que és l'entitat financera que està donant més microcrèdits per crear empresa i que té el nivell més baix de morositat, que això és molt important, perquè ells també creuen en que la implicació de les persones és molt important en tot aquest procés. Per tant, han de ser projectes que ho tinguin molt clar tots els les persones que formin part del projecte. Estem parlant també de Suara. Suara és una cooperativa de segon grau que es va crear a partir de la unió de diferents petites cooperatives de serveis a les persones, serveis socials, atenció a la llar, etc., que es va crear bàsicament, entre altres coses, per poder competir amb l'empresa, amb una empresa molt gran, l'empresa del senyor Florentino Pérez, i poder-se presentar a concursos públics, aquestes petites empreses amb capacitat d'incidir i de guanyar aquests concursos, perquè individualment no podien. Hi ha molts models. Aquí en el Garraf teniu Ecoelectrònica, que és una cooperativa que té ja més de 25 anys d'història, que a més ara està treballant amb projectes a fora del país. Hi ha el Campera La Plana, que fa més de 25 anys que existeix. Estem parlant d'empreses que s'han consolidat, algunes, altres no, com passa amb totes les empreses del món mundial, però bàsicament estem parlant d'un model que no és residual.
Uh-huh. Hi ha algun sector, volíem preguntar, hi ha sectors on, diguem, triomfi o surti amb més facilitat el model comparatiu que altres, sectors econòmics?
A veure, jo el que et puc explicar és que, per exemple, durant l'època de la dictadura, amb l'únic model que no vam poder acabar va ser amb el model de les cooperatives agràries, no? Perquè si no es carregaven el món rural. No, el que sí que hi ha és tres classes, bàsicament, de cooperatives: les cooperatives de treball, les de serveis i les de consum. Després hi ha un altre model que és el mixte, però dintre d'aquests tres models hi ha empreses de tot tipus, de tota activitat. Sí que és veritat que en el sector d'atenció a les persones és un dels i de serveis socials és un dels sectors en el que es creen més cooperatives, hi ha moltes cooperatives, però hi ha cooperatives de tot, hi ha nosaltres som una cooperativa i som assessors i formadors, hi ha arquitectes que són cooperativa, hi ha entitats financeres que són cooperativa, hi ha
el Primitive Film,
que és una productora de cinema i d'audiovisual que és cooperativa. No hi ha cap sector. Hi ha un sector que és el de les agències de viatges, tot això ho he de dir, que és difícil que es creen cooperatives, tot i que això ja s'ha anat resolent amb diferents canvis amb la llei, sinó amb l'ordenació de cooperatives, bàsicament perquè el fet de tenir una agència de viatges vol dir que has de tenir uns diners allà, unes fiances allà dipositades importants. I les cooperatives, per definició, són empreses de capital variable. Per tant, això els dificultava una mica la creació d'agències de viatges. Però això ja està resolt, també.
Una cosa molt concreta, el sector de les agències de viatges, per una qüestió de normativa...
Ja està resolt.
Molt bé. És a dir, es pot tenir una part variable i una part fixa. Oi? Ja ho han resolt. Per tant, doncs, hi ha molt interès a l'hora de participar en aquest tipus de propostes de formació, a l'hora d'això, de pensar en la fórmula de la cooperativa per empreses tan noves, tant emprenedoria com empreses ja preexistents?
Per empreses preexistents, crec que falta que acabin de conèixer una mica les possibilitats que pot donar aquest model a la consolidació dels petits projectes.
Perquè el canvi jurídic és factible, no? Anava a dir fàcil, probablement no, però factible sí que ho és sempre.
Però potser no cal ni un canvi jurídic. Mira, aquí al Garraf també hi ha, per exemple, la cooperativa de la construcció, que de fet és una cooperativa de serveis, com les agràries, i els socis d'aquesta cooperativa són petits constructors, paletes, tal, que difícilment ells, o sigui, què és el que succeeix? Tenen com una central de compres en la que tenen els materials, com que es pot fer compra a l'engròs, tenen els materials a un preu més assequible, que si haguessin d'anar ells a comprar individualment quatre rajoles, no? per entendre'ns. També tenen maquinària que poden utilitzar conjuntament, no cal que es faci individualment aquestes inversions, tenen suport administratiu, o sigui, es tracta, a lo millor, no de canviar de fórmula jurídica, a lo millor no cal, però sí d'entendre que amb aquest posant en comú una sèrie de necessitats i una sèrie de possibilitats, doncs podem fer que aquests petits negocis siguin més rendibles.
Això lliga amb el que ens comentaves al principi, aquesta idea sobre, per exemple, que els botiguers cooperessin amb una entitat superior, sense perdre la doncs...
Per exemple, comentàvem abans fora amb en Ramon, no? I després se m'acudien coses. Moltes botigues són d'outlets, no? De marques i no sé què. Per què no crear una outlet de les botigues de Sitges? No? D'aquells estocs que no surten el dia de la botiga al carrer. Són coses que se m'acudeixen, però que segurament ells, si els poses en un procés d'innovació, de creativitat, se'ls acudeixen molt més perquè ells són els que viuen les seves necessitats, no? Llavors, a partir d'aquí es poden crear sinergies d'intercooperació que els faciliti la vida amb tots plegats.
Això pel que fa a les empreses preexistents. I pel que fa a l'emprenedoria?
Pel que fa a l'emprenedoria, normalment el que es pensa és en sortir-nos en nosaltres solets d'aquest atzucac on ens hem posat o ens hem posat, no? Llavors, el més ràpid és crear, posar-se com a autònom, començar com a autònom, i això està bé, no, és important tenir les eines del seguiment i control per veure si tot allò que s'ha pensat s'està donant a terme i està passant, però penso que creguin que es poden muntar amb autònoms com si tenen pensat que pot ser un projecte col·lectiu, és interessant que com a mínim coneguin les possibilitats que els pot donar la intercooperació. Per tant, Jo des d'aquí animaria totes aquelles persones que en principi estan pensant en sortir-se'n ells solets, generar el seu propi lloc de treball, autoocupar-se, a com a mínim conèixer aquest sector, aquestes possibilitats, i a partir d'aquí que siguin creatius i innovin i vegin la possibilitat, doncs, de conèixer un altre que potser vol fer el mateix i generar un projecte diferent. Per tant,
estaríem parlant de dos nivells, no? És a dir, la constitució d'una empresa directament com a cooperativa, però també la unió de, diguem, de projectes que ja existeixen com a empresa individual en una cooperació que va més enllà d'aquesta idea.
Sí, mira, jo amb les sessions de vegades utilitzo un proverbi africà que després me'l va aprendre algú que deia: si vols anar ràpid, vés-hi sol, però si vols arribar lluny, és millor que vagis acompanyat. Sí, en tot cas, si volem fer les coses fast food, ràpidament creem no sé què, i de la mateixa manera que la creem tanquem persiana, que també pot ser que no la tanquin, no vull dir amb això que sempre passi el mateix, doncs corre sol. Però si realment vols consolidar un projecte, a lo millor és més fàcil consolidar-lo a partir de la intercooperació. Per això jo diria que és important que les persones emprenedores o que tenen inquietuds emprenedores com a mínim coneguin aquestes possibilitats. Després, la fórmula jurídica, jo sóc defensor de que qui crea cooperatives perquè creu amb aquesta manera d'entendre les relacions econòmiques i socials. Els comentava abans que va haver una època en què hi havia més subvencions o més facilitats per crear cooperatives que qualsevol altra fórmula jurídica. Això no garantia absolutament res, perquè el que feia és que aquelles persones que l'utilitzaven per donar-se d'alta ràpidament i tenir aquelles facilitats, doncs algunes continuaven perquè s'ho creien realment, i d'altres el que feien al cap d'un temps, quan ja no calia continuar amb aquella fórmula jurídica, canviaven una altra. No serveix de res promoure-ho per promoure-ho, sinó que el que és important és que, a més, jo crec que amb l'esperit i amb els valors del cooperativisme aniríem tots molt millor i aniríem tots endavant. Jo sóc de qui creu que la crisi econòmica, prèvia a la crisi econòmica, ja hi havia una crisi de valors.
Però precisament per això, és a dir, la gent en general, perquè és que podem trobar exemples concrets absolutament diferents, però en general com a societat fins i tot, estem ben formats o ben preparats per aquest canvi de gairebé paradigma que representa el model?
És un canvi de paradigma, no és gairebé, és un canvi de paradigma. Que estem preparats? Jo crec que sí, que tots estem preparats. Sí, el que falta
tots,
és que...
Tots hem, diguem-ne, sí. tots hem menjat del mateix fins
sí,
ara.
Sí, sí.
I per tant, doncs, requereix un esforç, fins i tot un esforç de canvi de valors. A l'hora d'entendre doncs, el model d'empresa, entendre moltes coses. Per tant, doncs, fins a quin punt estem això preparats per...
Jo crec que estem preparats, a veure, sempre quan és com dir, estem preparats per fer la marató, home, si t'has entrenat sí, no?
Una bona resposta, és clar.
Tots estem preparats, el que ens falta és entrenament. Hi ha persones que no, que ja directament no és el seu model i no l'entendran mai, i a més no s'hi sentiran còmodes, doncs no passa res, no...
Però aquest canvi de valors, que nosaltres sí, per edat, hem patit com un trencament amb els valors que fins ara predominaven, els joves d'ara ja no el tenen tant com un trencament, no han crescut tant amb uns valors que potser eren més de la insolidaritat o l'egoisme o la postmodernitat dels finals dels 70-80, en què l'agressivitat de l'executiu, la cosa... Això ja no es porta fa molt temps, al contrari, des del 15M i des d'altres... Hi ha altres moviments, altres valors de canvi, fins i tot en política, no cal dir-ho, no? Que els joves veuen que hi ha altres maneres de col·laborar i de cooperar per tirar endavant. Paraules com ecologisme, com sostenible, com... són els valors que, si no els adoptem, difícilment podrem tirar endavant no només projectes econòmics o comercials, sinó culturals i fins i tot socials de vida.
Tot i que sempre hi haurà el perill de que sonin paraules buides a vegades. perquè s'han utilitzat tant.
Sí, però si realment ens creiem això de la crisi de valors, i el que hem de donar és entitat i contingut a les paraules i no gastar-les de manera
gratuïta
sí. I banal, fent realitats, no? I fent coses tangibles amb aquest esperit, i creure'ns-ho de debò, esclar, sempre hi ha el frau, no? Sempre hi ha qui utilitza
no
aquestes paraules
mai,
per actuar de manera fraudulenta, però si ens ho creiem, i tant que podem.
Maite, informació pràctica. Qui vulgui participar en aquesta formació, què
sí,
ha de fer?
Mira, a la web de l'Ajuntament es trobarà ja que hi ha una informació sobre aquests projectes, aquests programes formatius, ha d'entrar dintre, i el dia 17 de setembre tenim una jornada informativa per explicar-los en directe doncs, com seran aquests programes formatius,
17,
que hi hauran
17
de setembre a nivell 10 a les 10 del matí. Llavors, per inscriure's a la sessió informativa és entrant a la web de nivell 10, llavors ja trobarà doncs, allà que posa inscripcions i ha d'apuntar-se.
D'acord.
I després, doncs, si en la sessió informativa doncs, es convenç, li agrada i té ganes de fer algun d'aquests programes formatius, doncs simplement doncs, serà doncs, fer la inscripció al programa formatiu.
D'acord. Aquests programes formatius tenen un cost?
No tenen cap cost. I estaran a dos nivells. Un que és formació bàsica i d'orientació per la gent aquella que diu vull saber de què va, aquest model, vull sentir parlar. I un altre segon nivell per aquelles persones que ja han començat a treballar en els projectes i que llavors doncs, ja el que volen és anar-los afiançant i que això ja es converteixin en realitats de veritat.
I en aquest segon cas també hi haurà el seguiment de
l'acompanyament. En tots dos casos hi haurà l'acompanyament, no només amb un, sinó amb els que estan començant i que comencen a dir, jo he pensat tal cosa, i a veure, també hi haurà aquest acompanyament tutelat per part de la Chio i el seu equip.
Chio, aquest acompanyament dura molt de temps?
Dura un any.
Un any.
Us expliquem per què l'acompanyament,
Ràpidament.
Sí, ràpidament. Nosaltres pensem que no té cap mena de sentit preparar molt bé en els entrenaments un equip i després a l'hora de jugar el partit important deixar-lo sol. Llavors, la idea és durant el primer any, que és quan és més complicat assolir. Nosaltres el que volem és empoderar aquella gent perquè després siguin aquelles persones perquè després siguin capaços de gestionar el seu propi projecte.
D'acord.
O sigui, no estem parlant d'un assessorament perquè nosaltres farem som fabulosos i fantàstics i estem en possessió de la veritat, sinó empoderar-los perquè ells siguin capaços.
Una cosa és la teoria i després l'aplicació, és a dir,
exacte,
la pràctica. Un minut per arribar a les 11. Per tant, recordin, per una banda, anem a parlar fa una estona, Botiga al Carrer, aquest cap de setmana, 13 i 14 de setembre, de 10 del matí a 9 del vespre, als carrers Jesús, Cap de la Vila, Carrer Major i Carrer Sant Pau. N'hem pogut parlar amb en Ramon Llimó. Ramon, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I per una altra banda, doncs, aquesta formació de cooperatives, doncs, un model interessant. Hem tingut una conversa una miqueta així, amb reflexió interessant, amb la Chio Gutiérrez. Chio, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I, doncs, Maite Pascual, em sembla que tornarem a saludar la setmana que ve per continuar parlant de les...
És possible, si no vindrà algú de l'equip de nivell 10.
En qualsevol cas, doncs, aquestes ofertes també des de nivell 10. Moltes gràcies.
Amb vosaltres.
I a tots vostès, fins ara.